Déu meu, això no pensava mai que passaria, eh? Venim dels Daft Punk. David Tallada, bona nit.
Bona nit.
Per cert, estan passant coses molt fortes a Twitter, sí. Oients, que diuen que havien discoteques on es fotien molts petes, no puc dir res més. A veure, en quines discoteques us fotíeu petes? Perquè no ho acabo de veure clar, això.
Home, és que llavors es podia fumar a dintre, no?
I es podia fumar de tot, vols dir?
De tot.
D'acord, també ens diuen Malibu, a Platja d'Aro, discoteques allí on ho hem deixat tot. Això ara no toca, també diuen. Això ara no toca. Anem a parlar d'aquesta dona que estem sentint ara, la Donna Summer.
La Donna Summer, amb aquesta cançó que podria ser la cançó oficial dels dentistes, eh? Perquè diu les dents. De fet, el que volem parlar és de... és d'un dels llocs mítics, emblemàtics, Estudio 54, que estava ubicada precisament al carrer 54 de Manhattan. Va ser un dels llocs de referència obligats des del 1977, coincidint amb aquesta anomenada febre de la música disco. Només per fer-se una idea, a la inauguració hi va haver autèntics clatallots per poder-hi entrar. De fet, van enviar...
Tu no hi eres, no?
Jo no hi era, no hi era. No em va arribar el correu, perquè van enviar més de 5.000 invitacions per correu i hi ha gent que es va quedar al carrer, però clar, no estem parlant de qualsevol.
Però no eren emails, era no, l'època no, del correu postal. Ah,
exactament. Entre els rebutjats hi havia personalitats com ara Woody Allen, Warren Beatty, Chero, fins i tot Frank Sinatra. Els hi van dir, tu no entres, noi.
Què dius?
Tu no entres. Tu no entres, et quedes al carrer.
Però escolta, Frank Sinatra tenia fama de ser una mica màfies. Vull dir, imagina, com no, per no deixar entrar aquest home, saps?
Devia fer algunes trucades, suposo, i alguna cama devia acabar.
Per cert, que hem començat el Studio 54, perquè el que us explicarem ara amb el David és les grans pistes de ball, aquelles que tenen una història, vaja.
Doncs sí, mira, entre els que van tenir més sort, sí que van poder entrar, doncs hi havia Mick Jagger, Diana Ross, Lisa Minnelli, Brooke Shields, i fins i tot Salvador Dalí, que no sabem si hi va anar amb la seva típica barretina.
Tot això ho sabem no perquè hi fóssim, sinó perquè ja fotografies,
eh? Jo vaig ser-hi, eh? Però no en aquella època.
Ah, d'acord,
després. Una vegada que vaig estar per Nova York, però ja era decadència.
Anem a sentir els Village People, que jo sé que hi ha molta gent fent la truita a casa. O fent la banyera dels nens, i això ajuda. I aquests també estaven a Estudio 54?
Aquests també estaven allà.
No sé per què ho diem en castellà, perquè Estudio 54 no es deia Studio 45,
Studio,
no? Estudio
44. Bueno, això, 54, perquè salvo el carrer 54 de Manhattan.
54, me cago en l'ou.
En definitiva, aquesta discoteca concentrava per metre quadrat el nombre més important de l'anomenada Jet Set, i hem de dir que això sí, la primera etapa de la discoteca, hi va haver dues etapes diferents, va acabar el 4 de febrer del 1980 amb una altra festassa històrica. Els propietaris es van vendre el local, però van acabar a la presó per evasió fiscal.
Que no és bonic, l'amor.
Ah, que sí. El nou propietari, el Mark Fleischman, que va escriure un llibre sobre les memòries del que passava allà dintre, va trobar el reclam perfecte per continuar sent l'epicentre del lloc més glamurós del planeta. Va crear l'eslògan xampany i cocaïna, i és més, va contractar una cambrera que estava de bon veure i anava amb una safata...
Només una?
Només una, sí, perquè diguem-ne que oferia... aquesta
xampany
substància,
i cocaïna?
Sí, en una safata, però només els que tenien, diguem-ne, accés al despatx privat de l'amo, que ja podem suposar qui eren, precisament els VIPs. I hem de dir també, doncs, que hi havia la famosa patrulla de matinada, de la qual formaven part Robin Williams i Christopher Reeve. Anaven amb limusina quan tancava el local, la limusina els hi deixava l'amo, i anaven pels carrers, diguem-ne, de Nova York, de Manhattan.
O sigui, estem parlant de Superman?
Sí, Superman. Home, per això Superman, la kriptonita, anava i venia.
L'Estudio 54, amics.
Hem de dir doncs, que també es va convertir en un trampolí d'artistes com ara Madonna, The Village People, Diana Ross, que va aprofitar per rellençar la seva carrera, o Grey Jones, que va estrenar en directe La Vie en Rose. Diuen que hi ha anècdotes i llegendes urbanes, i n'hi ha una, la més sucosa, és la que fa referència a Chip. Segons va confirmar un dia Niles Rogers, van haver de patir la humiliació de no poder entrar a Estudio 54, i emprenyes com una mona van compondre el tema Fuck Off, que després van dir, coi, és tan bo que potser li canviem el títol. I li van dir Le Freak.
Què és aquesta que estem sentint
aquesta?
Ara? Quines coses?
Oh.
I no hem acabat de sentir-la, perquè hem anat directament a Manchester, allò, amb un vol ràpid, amb un charter, pam, pam.
Ens hem teletransportat,
teletransportat.
La
després
història...
en parlarem, que sí. La Marla parlarà de pel·lícules i dia siguient de sortirà, perquè va ser l'epicentre d'allò del 20-hour party people, eh?
Exactament.
Però tu vols parlar d'aquesta discoteca de Manchester.
Jo vull parlar de Diafienda a Manchester, que també és una història força curiosa. El responsable del segell Factory i els components de New Order es van adonar que a la ciutat hi faltava un local que aglutinés l'escena musical que es vivia a començament dels 80, i així va ser, doncs, com van engegar la seva pròpia empresa. Mm? Va ser un important revulsiu als altres clubs que hi havia, i es va apostar per una estètica industrial i que recordava el disseny d'aquella nau de la pel·lícula Alien. El nom del local també és curiós, perquè el van extreure d'un llibre document fundacional de l'Internacional Situacionista,
que passa?
Era un moviment revolucionari i avantguardista en el camp polític i artístic
i això que
de la dècada dels 50.
Sí, sí, això que ningú va passar per la Sorbona, de tots aquests.
No, però mira, suposo que els havia fet gràcia. De fet, la influència d'aquest manifest va ser notable, per exemple, durant l'època punk, i també, doncs, les idees que han arribat fins i tot al segle XXI sobre els drets d'autor i les llicències de Creative Commons.
Com ens hem de veure?
Que sí.
Commons hem de veure.
Commons. Vaja, per l'escenari de Diafienda hi van actuar, doncs...
Deixem que sonin els Happy Mondays, no? Una miqueta, no? La punteta, no?
Una mica?
Sí.
Vinga.
Però jutjava pel que diuen a Twitter, era molt millor a Barcelona, perquè era un, vaja, una festa de prodigi i de...
No sé ben bé,
de liberalitat.
No sé ben bé el que es devia viure a Diafienda, jo crec que també nits memorables, de fet, perquè hi van actuar, doncs, gent com The Smiths, OMD, Egon, The Bunnymen, o els mateixos Happy Mondays, i també una desconeguda Madonna, l'any 1984.
Què dius?
Sí, també va estar allà.
Papa d'un Pritz Marimoto.
I no cal dir que va ser l'epicentre d'aquesta escena Manchester, que era aquest explosiu còctel de rock psicodèlic, indie i dance. El club va haver de tancar a final de la dècada dels 90 perquè les principals bandes, no de música, sinó de drogues, van muntar allà el seu centre d'operacions. Això va provocar nombrosos problemes policials i jurídics, i finalment el 2002, un cop el local ja s'ha tancat, el van enderrocar i van fer apartaments.
O sigui que si vaig a Manchester d'excursió no puc veure Diafienda.
No, pots llogar un apartament allà, si vols. La història de Diafienda, com has dit, s'explica en aquesta pel·lícula, 24-Hour Party People, però jo diria el més recomanable és llegir-se el llibre que va escriure el mateix Peter Hook, de New Order, i que es diu Diafienda, How Not to Run a Club.
Com no portar un club. Mira, què és això? Mira, el nostre amic, el David Guetta.
Sí, el Guetta.
N'hem parlat avui. Som-hi. Like it's for you. You can't help it, you attract it like a magnet. My love ain't easy. No sé per què li tenim mania, pobre, si ell intenta guanyar-se la vida com pot.
Bueno, se la guanya bé, però més bé se la va guanyar el personatge que va posar els diners per muntar The Ministry of Sound. És un dels santuaris per excel·lència de la música electrònica i també, doncs, és un lloc de pelegrinatge per tots els que van a Londres. Almenys un cop a la vida t'hi has de deixar caure, per dir, jo vaig estar The Ministry of Sound, man. Tot va començar a la dècada dels 90 quan un DJ que es deia, i es diu encara, Justin Bergman, doncs va voler dur a la capital britànica les sonoritats que triomfaven a Nova York i també per altres escenes dels Estats Units. Ell tenia prioritats, i per aquest ordre van ser, si monto una discoteca, primer, el més important, sound system, després les llums i després el disseny. Què li faltava? Calé. I va trobar, doncs, el fill del Lord Peter Palumbo, m'agrada molt aquest
cognom. Era un lord.
Sí, el Jamie Palumbo, que és el nen del Lord. Doncs
que el 2004 tenia molta pasta rufa.
Molta.
Ara
imagina't, ja no, imagina't que 136 milions de lliures al compte corrent. No sabem si el de Londres o el d'alguna...
Andorra, algun paraís fiscal.
Algun paraís d'aquest. I, vaja, en definitiva, doncs hem de dir que molt d'aquest caler no només és per les discoteques, sinó també que Ministry of Sound té franquícies repartides per tot el planeta i també funciona com a segell discogràfic.
Tots són bones notícies. Va, anem a un altre lloc, a Chicago, ni més ni menys. És The Warehouse. Què li passava amb aquests?
Doncs mira, és un club de Chicago on es va gestar bàsicament la música house.
De la que després els de Funk se'n van fet ressò.
Això mateix, el gran responsable de tot plegat va ser Frankie Knuckles, que tot i haver nascut al Bronx i haver estudiat disseny tèxtil, Doncs a finals dels 70 va dir, puc anar a Terrassa, per allò del disseny tèxtil, o puc anar a Chicago? I va decidir anar a Chicago amb la intenció de triomfar com a DJ, i com si fos una mica Juli César, doncs va posar en pràctica allò de Benny, Bidi, Bici. Bici molt també n'hi havia en aquest local, Warehouse. Va tancar
està
les
obert?
Portes.
No, no està obert
no,
encara.
Va tancar les portes el 82. Knuckles, des de llavors, doncs, va continuar com a productor, també un manetes, a l'hora de remesclar cançons de Michael Jackson, de Pet Boys, de Lisa Stanfield, o fins i tot de Depeche Mode, i malauradament va morir l'any passat a conseqüència de la diabetis.
Doncs escolta, se'ns acumula la feina, se'ns acumulen les pistes de ball, però escolta, aquí la gent els encanta.
Mira, Satanassa. Sí, Satanassa què? Entró a bar. Carrer Aribau 27. Va tancar, el 2002.
Estem una mica caducats.
Era local canalla i simpàtic. Temple del Paterdeig, amb una estètica pròpia de les pel·lis de Pedro Almodóvar. Això doncs és el mira, que diuen les cròniques. I jo,
recorden.
Per cert, jo era molt de Puerto Urraco.
Què era? Un
Puerto Urraco, el Poble Nou.
Ah, sí?
Encara em sembla que està obert. Ja, ara fa temps que ja no hi vaig. Tot s'ha de dir.
Doncs res, tu, aquí cadascú amb la seva discoteca de capçalera. Nosaltres continuem aquí el Cabaret Elèctric.